A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
En espera de més detalls, si n'eren 4.000, si no n'eren 4.000, si n'eren 3.500, si n'eren 2.800, si n'eren 3.125, els que fossin. En qualsevol cas, molta gent, com sempre, i un èxit total en la 34a edició de la Mitja Marató, celebrada ahir del 6è quart de marató. Pitu, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora, Vicenç. Doncs sí, a l'espera de més dades que puguem oferir, com el nombre total de participants. Es parlava de 4.000, jo crec, segons les últimes dades que ens va parlar aquí mateix a la ràdio la Eva Fons a finals del mes de desembre passat, estàvem o ens situàvem més o menys amb xifres similars a les de l'any passat, és a dir, prop d'uns 3.000 participants, però en qualsevol cas, com que no ho sabem, tampoc ens podem aventurar a dir una xifra així a la babalà. També ens manca una miqueta el tema de la classificació dels locals. Sempre fa gràcia poder comentar quin va ser el primer sitgetà o la primera sitgetana. En aquest cas, com que tampoc la tenim, doncs ja quan...
Els tenim sota boig, però,
sí.
Però per
sí,
no
sí,
dir
per,
allò,
per no
que, allò que passa sempre...
A vegades hi ha hagut més d'una polèmica en aquest sentit.
És un nom, no?, que és el sí, primer sí. Que va arribar, però no és el temps, i per no barrejar la roba, almenys quedem-nos amb els que... podem establir a partir de la classificació, i després dels locals, ja aquesta tarda a partir de les 4 en el temps de descompte, els noms i cognoms ja oficials dels locals, i assenyalar també doncs els que van participar en cadira de rodes, un altre aplaudiment més, més fort encara que els esportistes habituals de la mitja i del quart de marató, els de l'egoisme positiu, en fi...
Els voluntaris,
que n'eren una sí. Bona colla, per un recorregut una mica diferent que el dels anys anteriors, que no entrava dins el Rovell de l'Ou, dins el casc antic, sinó que es quedava a la zona del carrer Espalter. Noms, Pitu.
Noms i cognoms, és a dir, el que farem ara és comentar els guanyadors de la 34a edició d'aquesta mitja marató en categoria masculina. El vencedor va ser Òscar Rodríguez, del Rios Running Les Franqueses, amb 1:11:14. I en categoria de dones, Carme Tort, del Club Atlètic Manresa, amb 1:23:03. Tant l'Òscar com la Carme era el primer cop que guanyaven aquesta edició de la mitja marató, tot i que no era el primer cop que hi participaven. Pel que fa a la categoria del quart de marató, la 6a edició del quart de marató, el sitgetà Dani Serra, en aquest cas com a participant del Club Esportiu Canyelles, va fer 34 minuts 24 segons. Aquí no sé si el Dani és el primer cop que la guanya, el 10K, jo crec que no, que ja ha vençut en una altra ocasió, però bé, en qualsevol cas, felicitar el sitgetà Dani Serra, que va creuar la línia d'arribada en primera posició en aquest 10K. I en categoria de dones, la sitgetana Mònica Vives, de l'Outrun Team, també va fer primera posició amb un temps de 42 minuts 02 segons.
Els noms propis, fins ara, de la 34a edició de la mitja marató i del 6è quart de marató. Passem pàgina. Victòria esforçada o esforçadíssima.
I molt necessària,
del
en
Sobrense.
Aquest cas, la que va obtenir el Sobrense per 1-0. Ja ens ho deia el Joshua aquí a la tertúlia el dimecres. S'havia de guanyar, fos com fos, en futbol lleig, en futbol d'aquells que a ningú li agrada, però bé, en qualsevol cas va ser un partit en moments de molta tensió. Semblava més un partit a vegades de final de Lliga que no pas de final de primera volta, com era el cas d'ahir. Però bé, en qualsevol cas, el gol d'Alejandro Pascual al minut 56 li va donar aquests 3 punts al Sobrense, molt gairebé vitals. No exagerem, perquè clar, quan parlem que l'últim cop que el Sobrense guanyava un partit data del 16 d'octubre, doncs han passat uns quants mesos, gairebé 3.
Mira, compte.
Gairebé 3.
Novembre, desembre, 16 de gener.
Sí, sí. 3 mesos. Avui fa 3 mesos, sortosament el Sobrense ha trencat aquesta dinàmica negativa. Jo crec, sota el meu punt de vista, que aquests 3 partits, comptant el d'ahir, són una miqueta claus per entendre el futur de l'equip a la categoria, perquè ara jugues dissabte al camp de l'Alpicat, que és l'equip una miqueta que marca la línia del descens, i rebràs l'altra setmana que ve, el Morell, que és el cué de la classificació, un equip al que gairebé tothom ha estat capaç de guanyar. Esperem que el Sobrense no sigui una excepció. Per tant, si l'equip fos capaç de guanyar aquests 9 punts, de moment ja en té 3, les coses es veurien d'una altra manera. No tot són alegries, perquè evidentment no s'ha guanyat res, tampoc s'ha perdut res. El que sí s'ha perdut és Nito, el porter del Sobrense, Juan Marcos Ruiz Nito. Ahir va jugar el seu últim partit amb el Sobrense, ha rebut una oferta del Castelldefels, ell és d'allà. El Castelldefels està a tercera divisió, sí que no està ben classificat, està passant per un moment doncs complicat, i bé, el Nito amb tota la pena del món, perquè estem parlant d'un dels millors porters de la categoria, deixa el Sobrense, ha estat tot just una temporada i mitja, i allò que es diu gairebé sempre, no? Moltes gràcies i molta sort, perquè el Nito ha donat molt per al Sobrense, i ara doncs ha decidit canviar d'aires, i ell creu que a la seva edat doncs el tren de la tercera divisió doncs potser no torna a passar, i ha decidit acceptar l'oferta del Castelldefels. Això és un problema per al Sobrense, evidentment, perquè
tot el Sobrense, una complicació més,
perquè el Sobrense no es pot llançar al mercat a fitxar a tort i a dret, oferint calés a tort i a dret, perquè no en té, però pel que ens diuen està a punt d'incorporar un porter, i esperarem notícies aquesta setmana també.
D'acord, de moment qui pot...
De moment el que té el Sobrense és un segon porter, que va fitxar fa molt, molt poquet, perquè el que tenia, el Jaume Poc, tampoc li anava massa bé venir a entrenar, aquelles coses que passen per les feines i aquestes històries. Doncs el Sobrense va fitxar un segon porter, el José Carlos, que ja havia estat al Sitges, si no recordo malament, fa un parell de temporades, però evidentment amb això no pots anar pel món. No és perquè el José Carlos doncs sigui qui és, no? Sinó evidentment perquè està a primera catalana, i el Sobrense el que ha de fer, i el que ens van dir, tot i que la cosa encara no està tancada del tot, és que s'està buscant i s'està a punt d'incorporar un porter, entre cometes, de certes garanties.
Sobrense B2, Anoia 1.
Sí, un Sobrense B que està en bona ratxa. Venia de dos empats consecutius en camps difícils, Cubelles i Calaf, i ahir va guanyar l'Anoia per 2-1 després que el conjunt visitant marqués primer als 20 minuts de partit. A la segona part, els gols de Guillem Viñola i de Pablo Altamirano li van donar el tom a la situació, i bé, ara l'equip es troba en un moment dolç amb aquesta victòria i amb aquests dos empats que comentava. Tot i que ahir, evidentment, no va jugar el partit sense cap reforç del primer equip, i bé, hi ha una miqueta el que el Josun anunciava dimecres també aquí a la tertúlia. Cristian Laguna, que ha estat una miqueta el pal de paller d'aquest equip i el màxim golejador del Sobrense B, jugarà ara la majoria de partits amb el primer equip. De fet, ahir ja ho va fer, i amb un paper molt, molt, molt destacat. Per tant, doble mèrit, si cal, la victòria d'ahir del Sobrense B, que obrirà segona volta i no està gens malament, doncs, al camp de la Joventut Ribatana, que és ara per ara, amb el Vegas, els dos equips més favorits per aconseguir l'ascens a segona catalana.
Doncs anem per aquí. El Sitges no ho tenia fàcil a casa del Vegas.
No ho tenia gens fàcil. Un partit, no diria estrany, però que et deixa sensacions molt, molt diferents. La primera sensació és que amb el 2-0 el marcador, jo personalment veia el Sitges incapaç de treure quelcom positiu d'allà. Minut 78, el Sitges fa el 2-1. I caram, el partit canvia totalment. El Vegas comença a posar-se nerviós, comença a intentar defensar-se com pot, i el Sitges va apretar. I penses, i si cau alguna ocasió d'aquelles, si el Sitges és capaç de marcar el segon i sortir d'aquí amb un empat que hauria estat molt, molt positiu? Malauradament això no va passar, perquè el 2-0 ja li donava prou avantatge al Vegas a mi. I la gent que estava allà a Vegas, doncs aquest equip em va semblar el millor de la categoria, però de llarg. Jo crec que és un equip de segona catalana, circumstancialment jugant a tercera catalana. Per tant, màxim favorit, perquè és líder, domina tots els registres, és un equip que juga molt bé a futbol, i bé, tot i que ahir el Sitges li va posar les coses molt, molt difícils, el Sitges potser li va faltar aquell punt d'agressivitat, aquell punt de grapa per creure's que podia fer-li més mal al Vegas. En qualsevol cas, bé, surts d'allà, com que no hi ha cap derrota dolça, en aquest cas, no pots sortir content d'allà, però com a mínim surts amb aquella sensació d'haver-ho intentat fins al final. Un Sitges que acaba aquesta tercera volta en tercer a la classificació, amb sensacions més positives que no pas negatives, i ara afrontar el que resta de campionat, que no és poc, que és tota la segona volta, obrint-la, jugant a casa aquest proper dissabte amb l'Anoia.
I al bàsquet Sitges no li van anar bé les coses a casa del Barberà?
No, derrota a la pròrroga, 78-69, no és fàcil la situació que està visquent ara l'equip, perquè amb la de dissabte ja són 7 derrotes consecutives, 8 en el total de la competició. Llàstima, perquè es comença bé, però aquestes derrotes una miqueta et posen a lloc i et diuen que estàs a Lliga EVA, que aquest any ja no estàs ni a Copa Catalunya ni a Primera Catalana, a un equip, una miqueta com el cas del Sobrense, no?
És el que anava a parlar,
que venia d'un...
Aquestes dinàmiques, quan
una dinàmica guanyadora, de guanyar gairebé tot, uh-huh. I ara de cop i volta et trobes que ja no guanyes, sinó que tot el contrari, perds els partits. Repeteixo, estem en un nivell molt, molt superior, com és Lliga EVA, amb grans jugadors, amb grans equips, amb grans pressupostos, i l'objectiu clar i evident, i el gran repte d'aquest equip serà salvar la categoria aquesta temporada.
El Rugby Sitges, que va guanyar per un punt el Químic Rugby.
Un partit que el va tenir perdut, el va tenir guanyat, el va tornar a tenir perdut, i al final el va guanyar per aquest punt de diferència, per aquest 30-31, un equip que, bé, no diré que ens està sorprenent, però que de moment tot el que portava el 2016 o de l'última part del 2016 i aquest 2017 han estat victòries, per tant, diuen els entesos, que podria ser un dels grans favorits per aconseguir, doncs, coses importants aquesta temporada a la Divisió d'Honor Catalana.
Tantes derrotes que havien comentat, almenys que puguem connectar.
Sí, sí, sí.
Que puguem, que aquesta temporada la cosa ve més de gust de comentar.
Sí, i la gent del rugby contenta, evidentment, perquè amb la notícia de la... del nou camp, doncs tot això ajuda també.
Està clar. I finalment l'hoquei Sitges, que va guanyar a casa de l'Alpicat 2-10.
Sí, no va fallar, era un partit de guanyar sí o sí, i el Club Patí Subur Sitges va fer bons els pronòstics guanyant en una pista que havia de guanyar 2-10.
Són les 10, més informació avui a les 4 en el temps de descompte. Pitu, gràcies.
Molt bé, de res.
En 5 minuts tornem, notícies en connexió en Catalunya Informació, i després Pol Vigó, portaveu de la CUP. Què va passar el dissabte? En uns moments en parlem.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.